Estic encantadíssima del dimoni que m'ha posseït. M'ha tocat uns dels que saben idiomes, història, i té un sentit de l'humor així àcid, un punt excèntric. A més, em refresca l'habitació a l'estiu i gràcies a ell he deixat d'anar a ioga i a pilates. La veritat és que, arribats a aquest punt, no sé què faria sense...
Prou de xerrameca, Fúrcia!
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Qui no ha sentit a parlar mai de la pel·lícula El Exorcista? Qui no ha vist mai algun producte cultural on aparegui un exorcisme? Amb el seu mossèn, les paraulotes diabòliques i els milers de clixés que envolten tota aquesta qüestió. L'exorcisme és encara avui una figura recurrent en el gènere fantàstic, tot un subgènere propi, ens atreviríem a dir, que ha esquitxat la literatura, el cinema i també les sèries. I ens adonem que hi ha moltes maneres d'enfocar-lo, més enllà de la clàssica, incloent i la de la subversió del gènere. En el programa d'avui us volem oferir un especial sobre exorcismes, d'una banda de l'àmbit literari, amb l'exorcista de William Peter Blatty, Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay i El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix, d'aquests dos amb declaracions dels mateixos autors. D'altra banda, amb l'audiovisual, partint del clàssic de l'exorcista, repassant sagues com The Conjuring o Evil Dead i acabant amb pel·lícules de terror orientals, tot plegat de la mà del nostre col·laborador Sergi Castanyer. És el que donarà de si el 13è Quimèric d'aquesta 7a temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció, el Roger Benet a les vies de so i la Clara González a l'enregistrament audiovisual.
Especial Quimèric.
Per fer un especial exorcismes en el fantàstic ens hem hagut de remuntar al principi, a la primera gran obra que va fer popular aquesta temàtica, fins i tot entre persones no vinculades al gènere. Iker, tu què saps d'exorcismes?
Bueno, lo bàsic, a veure, a nivell usuari. No...
Nivell usuari. Sí, no... L'exorcista del William Peter Blatty, el coneixies? Vull dir, sabies que hi havia una novel·la a part de la pel·lícula?
Jo no em refereixo a la història, a la novel·la, eh? Jo
et parlo refereixes a la pràctica de l'exorcisme.
A la pràctica habitual, sí, sí. Pensa que en la vida trobes moltes situacions...
I has hagut d'exorcitar algun fantasma que altre, no?
Sí, quin remei.
Això ja donaria per un altre quimèric, crec jo. Però bé, nosaltres avui volem tractar l'exorcisme tant en literatura com en l'àmbit audiovisual i precisament crec que l'exorcista, tant el llibre del William Peter Blatty com la pel·lícula que es va fer després, sí, han marcat un abans i un després en aquest tema.
Sens dubte.
L'obra del William Peter Blatty es va publicar l'any 71 i precisament està basat en un exorcisme real, un efectuat l'any 49.
Però i... va tenir èxit?
Doncs em sembla, a jutjar pel llibre i per la pel·lícula, d'aquella manera, eh?
Suposem que no, eh?
Ell va conèixer aquest exorcisme quan estudiava a la Universitat de Georgetown, que és un centre dirigit per sacerdots jesuïtes, i així ho va plasmar en la seva novel·la. L'editora d'Obscura Editorial, que és precisament l'editorial que ha republicat l'exorcista en català recentment, la Roser Vales, doncs explicava a l'entrega de premis del Festival 42, on es va emportar el reconeixement al millor clàssic traduït, com es va gestar aquesta novel·la.
I donem les gràcies que no es donés per vençut aquell dia que va trobar el seu agent fent cua a l'oficina de l'atur i s'animés a escriure aquests capítols que van culminant en el que és la novel·la de terror més cèlebre de tots els temps.
El que està clar és que la majoria d'oients segurament coneixen l'exorcista per la pel·lícula, més que pel llibre.
Exactament.
És una pel·lícula que es va estrenar molt poc temps després del llibre. Si el llibre és del 71, la pel·lícula arribava l'1 de setembre del 75. Per tant, 4 anys és poc per una adaptació. Normalment el temps és més ampli.
Sí.
I bé, jo mateixa no coneixia la novel·la fins fa un parell d'anys, vull dir, fins que la va publicar Obscura. Sí, no l'havia llegit mai, no sabia que estava basat en una novel·la. És una pel·lícula que jo vaig veure sent petita. La veritat és que no l'he revist i ara és el moment per fer la cunya publicitària al Festival de Terror de Sabadell, que precisament a la seva marató clàssica es projectarà en pantalla gran l'exorcista. O sigui que si tens ganes de refrescar-la, jo la veritat és que en tinc bastantes. Després sí, de preparar aquest programa em ve de gust.
Sí, sí, però no ens oblidem del que acabes de dir. La reina de la literatura fantàstica de Catalunya...
Home, això de reina...
Reina,
això
reina...
Això ho dius tu, com, jo no,
Que no coneixia l'obra escrita, home.
Mira, No ho sé, no havia arribat, i la veritat és que és una meravella llegir aquesta novel·la. Personalment crec que aporta molt més que no pas a la pel·lícula. Ara entrarem en els matisos, però
sí,
bé, el que sí que va molt més enllà del que és l'element del terror, i això potser és el punt afegit de la novel·la. De fet, la mateixa Roser Vales ho apuntava així.
Recordem les paraules de Ray Bradbury, que la va qualificar com una història d'amor meravellosa. És que és així. La gent se sorprèn al sentir aquesta cita, però L'Exorcista és molt més que el que la gent li sol atribuir, així que volem donar les gràcies a tots els lectors que s'han animat a trencar el prejudici que sol envoltar aquesta novel·la. Allò de dir, he vist la pel·lícula i són uns quants ensurts, i no podrien estar més equivocats. Hi ha temes com, per exemple, no només és una novel·la de terror, sinó que parle del dol, de l'amor que hi ha entre els pares i els fills, de com superar quan perds la fe en Déu i sobretot quan perds la fe en tu mateix. I bé, és gràcies a tots vosaltres que som aquí, perquè els que llegiu Fantàstic, doncs, realment sabeu veure en la literatura, en les lectures d'aquest gènere, problemàtiques i situacions que són tan reals com tots els que som aquí.
Bueno, esperem que no siguin tan reals com L'Exorcisme.
A veure, anem a desgranar aquesta novel·la per la gent que no l'ha llegit, o fins i tot per la gent que l'ha llegit i no ha fet la reflexió posterior.
Això mateix.
Per mi el punt fort de la novel·la del Blatty són els personatges. Si l'autor el que fa és aprofundir moltíssim amb cada un dels personatges, sobretot amb la mare, perquè el lector empatitzi amb ells i pateixi encara més cada una de les accions que van passant.
Bueno, aquest és el millor terror, no? Al final,
exacte,
el psicològic.
És un terror que es cuina a foc lent, relativament, perquè dedica bastantes pàgines a fer un estat de situació, no? De qui és aquesta mare, qui és aquesta nena, quin és el seu sistema de vida.
Sí.
I la mare s'enfronta a com la seva nena, la Regan, una nena que és supercarinyosa, afectuosa, que té una boníssima relació amb la seva mare, de cop es comença a convertir en una mena de troll, superdesagradable, que només diu que paraulotes, que es pixa al damunt, que li passen coses estranyes, i dius, és una metàfora de l'adolescència? Potser sí.
No era una metàfora.
Potser sí.
Era l'adolescència.
Clar, dius, aquella nena tan dolça, no?, que volia estar amb tu, de cop ja no. Llavors també hi ha aquest jugar a... Estem davant d'un tema paranormal o no? I crec que ho fa molt bé el Blatty. Ara, òbviament, tothom sap de què va L'Exorcista, però quan llegeix el llibre et planteja la possibilitat que hi hagi uns problemes de salut.
Vale.
O sigui, no s'estalvia el pas de visitar metges, fer-li proves a la nena, passar per l'hospital... I després sí que ja s'entra en el tema paranormal, però hi ha aquest impàs, no?, de dir, abans de creure que la nena està posseïda, què és el més lògic que pensis? La nena li passa alguna cosa. Anem al metge, anem a fer-li proves, posem-la en mans dels especialistes, i quan veus que res funciona és quan dius, ostres,
bueno, quan
igual...
veus que la nena va pel sostre, vomita,
va
a aquestes merdes, no?
Quan se li gira el cap aquí amb 360 graus,
els neuròlegs se'n comencen a sospitar, no?
Exacte, diuen, ostres, doncs potser no és l'adolescència, escolta, igual hi ha alguna altra cosa aquí, no? A mi és també el que m'agrada molt del llibre, que crec que en això és molt modern, o almenys des de la perspectiva del moment que va arribar aquest llibre, aquesta pel·lícula aquí, és que la mare de la nena és una mare acabada de separar, que està pujant sola aquesta nena, i que és una actriu reconeguda, que a més està de gira, vull dir que aposta per la seva professió, treballa moltíssim, està empoderada, però tot i això és bona mare. Vull dir, no és aquell perfil de... una mare treballadora, els seus nens, doncs mira, acaben així de malament. No, ella està supervolcada amb la seva criatura. I crec que mostra un perfil de dona més moderna que la que teníem aquí l'any 71.
Ostres, ja és mala sort, no? Que siguis així, una mare d'empurada ara, que cuidis de la teva filla...
I que la nena
troleja... Exacte, que de sobte, vinga, va...
Jo no recordo gaire la pel·lícula, perquè ja et dic que no la reveig des de fa 20 anys, més o menys, però diria que la mare ni té tanta importància a la pel·lícula, ni té aquest rol de dona empoderada, actriu, famosa... Bé, l'hauria de reveure, sí que esperarem al Festival de Terror. També empatitzem amb el mossèn, amb el Damien Carras, doncs, que ha perdut la fe i s'ha d'encarar amb el diable. Vull dir que, clar, és com...
Monsenyor.
Ostres, en el pitjor moment de la meva experiència, la meva relació amb Déu, m'he d'enfrontar amb el diable i això també suposa una reflexió, perquè si existeix el diable, també pot existir Déu, no? Vull dir, És com una, sí, una mena de retorn a la fe pel mal camí, no? Diguéssim, de... Ostres, m'enfronto un diable i, ostres, doncs a partir d'aquí ja em replantejo el tema,
joder,
no?
Joder, ¿dónde está el Dios cuando se le necesita?
Exacte, exacte. Doncs bé, aquesta és la novel·la, el punt de partida de tot aquest submón dels exorcismes, però més recentment hi han hagut altres novel·les que tracten els exorcismes d'altres maneres. Llibres com Una cabeza llena de fantasmes, del Paul Tremblay. És un llibre publicat el 2 de juny del 2015 en anglès i que ens va arribar en espanyol aquí el 2017. Per tant, és un llibre bastant actual, no? Podríem dir. És un llibre que directament té moltes diferències amb l'exorcista clàssic i t'explico el perquè. D'una banda, sí que hi ha un exorcisme, òbviament.
Quin remei,
si no? No estaria en aquest programa ara mateix, però és un exorcisme televisiu.
Oh, ja m'has,
o sigui,
ja m'has enganxat.
És un reality show. O sigui, sembla que hi ha una nena, suposadament posseïda, i la família porta un reality show perquè l'exorcitin. I llavors, clar, tu imagina't que tens la nena, que li passen coses estranyes, que no està bé, i se t'omple la casa de càmeres, productors, guionistes, i tot el que això suposa. Crec que és una visió bastant curiosa del món de l'exorcisme. I a més, clar, és una mena d'exorcisme de pega, no?, perquè ens entenguem.
Això ho faria Telecinco, no?
Exacte. Jo ho veia bastant... sobretot des del punt de vista nord-americà, ho veia bastant factible, eh? Llegia el llibre i me'l creia. Llavors, l'altra diferència principal és que renega de la possibilitat que sigui un tema espiritual o paranormal en els problemes de l'adolescent. L'autor aposta directament per l'esquizofrènia.
Directament.
Directament. A mi, personalment, m'hauria agradat més que donés espai al dubte. O sigui, que diguessis... realment la nena té un problema mental o està posseïda?
Que abraci una mica, no?, el fantàstic.
Què va? Aquí directament et diu que la nena està allà i ja està. Vull dir...
Bueno, doncs...
I clar...
Doncs fa un moment m'has dit que hi havia un exorcisme.
Hi ha un exorcisme, hi ha un exorcisme.
No, ja no lo és. No és un demonio.
És un exorcisme, però clar, la nena està malament. Llavors, jo crec que també és una visió molt moderna, o sigui, molt actual de... O sigui, a veure... tiro enrere. Als anys 70 el tema paranormal estava de boga. Hi havia un interès per tot el tema paranormal, per psicològic, fins i tot pel tema ovnis. Hi havia una obertura de ment cap a les coses que s'escapen de la ciència. I ara, en el moment actual, tot i que ara...
És tot el contrari,
ara,
no? Que buscar la
potser
ciència.
Potser comencen a sortir temes d'ovnis un altre cop, no? Però realment la gent és menys creient d'aquests temes que abans. I crec que aquesta novel·la plasma això, no? De dir, en la nostra societat actual, en el nostre dia a dia, què pensaríem si una nena doncs, li passa una sèrie de coses?
Lo lògic.
Que està malalta, no penses que hi hagi un diable ni res d'això, no? L'autor, el Paul Tremblay, va apuntar al festival Celsius 232, que té com a referent l'exorcista de Blatty, però que precisament en aquest aspecte del paranormal se'n volia desmarcar. L'escoltem amb la traducció que li va fer el Diego García Cruz.
Oh, for sure. Yo creo que tanto en la película como en la novela original hay elementos que son realmente de un conservadurismo claro. Y uno de los puntos de partida de Una cabeza llena de fantasmas para mí es precisamente el mostrarme un poco escéptico ante las posesiones, el mostrarme también un poco contrario a esa idea que tenía, que de hecho se manifiesta en el blog, que es que la Iglesia Católica ha utilizado muchas veces la posesión o el exorcismo en realidad para tratar con cuestiones como la depresión o el papel de la mujer, y era una forma de reaccionar en parte ante eso. Yo no te diría que el subgénero como tal es conservador, pero sí que es cierto que hay muchas historias de posesiones y exorcismos que son bastante conservadoras.
Com ho desenvolupa també és bastant curiós. Si el clàssic de Blatty, tot ho veiem des del punt de vista de la mare, la seva preocupació, la seva angoixa, en aquest cas explica els fets directament la germana petita de l'afectada. O sigui, tenim aquesta adolescent amb esquizofrènia i una germana petita que està explicant el procés que està vivint la germana i com ho viu ella com a nena petita, no?
Ostres, ho dota de més mal rotllo, eh?
Sí, clar...
És que és el punt de vista d'una nena innocent.
Tu penses que ha triat aquesta narradora per això, però resulta que té un pes narratiu, el fet de que aquesta nena sigui la que ens explica la història i no una altra.
Perquè és un fantasma.
Jo no diré res, però fa que aquesta criatura, i com expliquen les criatures les coses, ens està omitint informació i l'està reinterpretant des del seu punt de vista de nena. Llavors, clar, com a lector... Doncs estàs com pensant tota l'estona, per què està insistint en això? Per què està insistint en això i no en allò altre? I tot té un sentit a la trama. Tot acaba tenint la seva explicació i serà decisiu per entendre el final i per dir «Qué cabrón!». Llavors, bé, la trama va intercalant els capítols d'un blog també d'internet,
vale,
en què una noia adolescent interpreta, analitza el reality show de fa uns anys, o sigui, és una noia adolescent o una mica més gran que està explicant un reality que va veure a la seva infantesa. I clar, se'n surt molt bé, amb el llenguatge, ens aporta les explicacions necessàries perquè ens imaginem el reality, perquè el veiem com si l'estiguéssim veient realment a la televisió, però alhora també ens està portant una informació que aquesta nena que tenim de narradora no ens havia explicat. És per complementar tota aquesta trama.
Ah, no està malament.
De fet, aquests capítols han estat fruit d'un procés de documentació de l'autor.
I'm terrible at research.
Lo de la documentació se me da fatal. Ten en cuenta que yo estudié matemáticas, y en matemáticas lo de documentarte, pues como que no te lo enseña mucho. Así que lo que hice en una cabeza llena de fantasmas fue recurrir a la documentación que ya tenía de serie, las películas que había visto, lo que más me gustaba. Y claro, cuando empiezas a utilizar eso como documentación, te encuentras con lo que llaman el elefante en la sala. Hay que abordarlo y tratarlo sí o sí, y el elefante en este caso es el exorcista. Una vez decidí que iba a hacer una referencia directa al exorcista, pensé, vale, pues eso me ha abierto la puerta a hacer cualquier referencia que se me ocurra. No tengo ningún problema, puedo incluir cualquier referencia y eso me alivió muchísimo. Podría hacer referencias a la cultura popular acerca de la posesión y me parecía muy divertido. Lo del blog me resultó más difícil, porque pretendía escribirlo como si fuera un ensayo y al mismo tiempo ese blog desempeña un papel muy importante para darte información necesaria para acabar de entender la historia. Tenía que conocer bien cómo quería que fuera la estructura del blog para poder acabar de contar el relato. De todas formas, me pareció absolutamente emocionante todo el proceso.
Tremblay també va parlar de les seves referències literàries, però admet que les cinematogràfiques potser són més presents a la seva obra.
Unlike many writers, especially, you know,
a diferencia de muchos de mis compañeros, algunos de ellos presentes aquí en la sala, yo no era lector de pequeño. Yo no empecé a leer en serio hasta cumplir los 22, más o menos, hasta que me licencié en la universidad, teniendo en cuenta que soy licenciado en matemáticas. A mí lo de leer no me iba, hasta que de repente descubrí a Stephen King y a partir de ahí me enganché y llevo desde entonces tratando de ponerme al día. Me leo por lo menos entre 60 y 70 libros al año. Es imposible que no haya referencias cinematográficas en mis libros, porque es lo que he mamado. Me cuesta diferenciar normalmente dónde empiezan y dónde acaban ese tipo de referencias, menos en una cabeza llena de fantasmas, donde lo tengo un poquito más claro. Y es que entiendo que es un material muy audiovisual. No concebí la historia como un guión, ni mucho menos, pero sí con muchos elementos visuales. Hay unas referencias que están claras a un montón de películas de terror, desde El Exorcista a La Última Posesión, bueno, un montón de ellas.
A veure, faré una crítica personal a una cabeza llena de fantasmes,
val? Ataca.
A mi en alguns moments se'm va fer molt lent.
Apa,
molt lent.
Ja ho ha dit.
I em costa que no sóc l'única persona.
Has vist? Apa.
Però reconec que al final em compensa aquesta lentitud. Vull dir, a mi al final em va deixar com... Hola, m'has portat per on has volgut, per
no.
Portar-me just aquí, no?
No. Sé de molta la lentitud és imperdonable.
Sé de molta gent que ha deixat el llibre a la meitat.
Ostres, quina putada.
Jo, sincerament, crec que val la pena arribar fins al final, però realment hi han fragments que són molt lents. De fet, el librero del mal, l'Antonio Torrubia de Gigamesh, sí, que sempre ens escolta, si ho sent, vaig a parafrasejar-lo, va dir que una cabeza llena de fantasmes es como El Exorcista, pero sin la parte divertida. Así que ahí lo dejo,
bueno,
Antonio.
Bueno, recomendado el libro, está muy bien.
Ara, sembla ser que hi ha un projecte per portar aquesta novel·la a la gran pantalla, però he estat incapaç de saber si es va arribar a estrenar o no. O sigui, se n'estava parlant l'any 2020 i es deia que ho dirigiria l'Scott Cooper, però no he trobat que s'estrenés, o potser és que no ha arribat al nostre país.
Bueno, potser és que encara estan fent-la.
Potser sí. Amb la pandèmia pel mig, doncs ja se sap. Anem a un altre llibre, una altra novel·la d'exorcismes que és completament diferent. Es tracta de L'exorcismo de mi mejor amiga, del Grady Hendrix.
A veure,
no sé si heu llegit aquest autor o no.
No, no em sona.
Es caracteritza per ser com molt cinematogràfic, o sigui, té una escriptura molt ràpida d'aquestes que enganxen i que et mostren les imatges com, molt, com si fos un guió de cinema,
sí.
Molt orientat a l'entreteniment i podríem dir, doncs, informalment, que és molt palomitero. No és un llibre per passar l'estona, per passar-ho bé, per divertir-se.
Per les estones del metro, no? Del tren?
Sí, o per una tarda tonta, saps? Tinc ganes de llegir una cosa lleugereta, doncs mira, aquí la tens. El punt de partida és la suposada possessió d'un adolescent explicada des del punt de vista de la seva millor amiga, que està molt preocupada per ella.
Quin remei, no?
Llavors, clar, són amigues des del col·le i estan a l'institut i és aquell moment de... Estem molt unides, la meva amiga li està passant alguna cosa que l'està separant de mi, què he de fer? Fins on m'implico? Em separo perquè s'està comportant com una imbècil o vaig a solucionar un problema que jo crec que està tenint?
Uh-huh.
La suposada possessió, i dic tota estona suposada perquè aquí sí que juga amb si és una possessió o no.
Vale, quin és l'altre motiu, potser? Quina és
l'altra... Clar, possessió o algun problema mental, igual que, vale. Que amb la cabeza de fantasmes. La suposada possessió passa justament quan s'inicien amb les drogues.
Vaya,
fan un experiment amb les drogues en una cabanya nocturna que de molt mal rotllo i després, ostres, la noia està rara. Una mica així, saps? Llavors diu, ostres, se t'ha posat malament la droga, eh? I ella, sí, sí, la veritat és que la droga és molt xunga. No a les drogues. Llavors, en aquest cas, veus com els adults interpreten que està malalta, que és el que esperava jo del llibre anterior, mentre que la protagonista ho dubta i diu, home, jo la conec de tota la vida i aquí està passant alguna cosa més, perquè ella va anar a aquella cabana i quan va tornar ja no era ella.
Llavors, ja ho sabeu, això no és només la meta.
No, evidentment. De fet, l'autor ens fa entrar aquesta història que, per cert, i com sentiu amb la música que és de la pel·lícula, està ambientada en els anys 80, sí, té un toc retro així,
sí.
Rotllo Stranger Things. I precisament ens explica com neix aquesta amistat perquè ens creiem, no?, tot el que... per què fan el que fan una per l'altra.
Vale.
No? L'autor apuntava al Celsius que el llibre va néixer precisament del títol, no?, L'exorcisme mejor amiga, i d'aquesta amistat adolescent.
This two times in my career I've had I've been lucky enough
to have a título pues engloba absolutamente todo lo que es y va a ser el libro. Eso me ha pasado en un par de ocasiones a lo largo de toda mi carrera, que solo necesito un título porque ahí ya lo tengo absolutamente todo. Escribir un libro supone escribir un montón de palabras absolutamente enorme y necesitas algún tipo de brújula. En el caso del exorcismo de mi mejor amiga, el título era mi brújula, la que me marcaba el ritmo que tenía que seguir. De hecho, tanto es así que le vendí el libro a mi editor simplemente con el título y no tenía nada más, era lo único que tenía, el título, no había nada de contenido todavía. A partir de ese título me empecé a plantear en qué tiene fe la gente. Ya la gente no tiene fe en la religión, sobre todo tienes fe en la amistad. ¿Y cuándo son más intensas las amistades de tu vida? Bueno, pues son más intensas las amistades cuando estás en el instituto. Mis amigos del instituto literalmente me salvaron la vida en un par de ocasiones. ¿Qué iba a hacer? ¿Ponerme a escribir acerca de cómo son los institutos en Estados Unidos hoy en día, donde tienes simulacros reales con armas de fuego? Pues no. Iba a escribir acerca de cuando yo estaba en el instituto en 1998 y contando cómo eran las relaciones en aquel momento. Es muy curioso además porque las relaciones entre los tíos, entre los varones, cuando estamos en el instituto son como muy de sí, sí, amigos, pero como que no me preocupo por ti. Y en cambio la relación que yo veía entre mis compañeras me parecía mucho más sana, me parecía mucho más sincera, me parecía mucho más real. Y a partir de esa preocupación por la amistad y juntándolo con lo del exorcismo, me planteé que en realidad las películas de exorcistas pues son un tipo gritándole a una chica, y para contar, solo importan en la película de exorcismo, incluyendo la del exorcista, Satanás y el cura. La chica no es más que un objeto, un vehículo para la historia. Te da igual si la chica a la que están exorcizando pues le gustan los gatos o los perros, si es buena o mala persona, son un objeto. Y entonces lo que quise hacer era lograr que esa chica que estaba endemoniada se convirtiera en una persona real y que quien la posee, pues tuviera una personalidad.
Un dels punts forts per mi d'aquest llibre és que aborda una temàtica tan seriosa i tan terrorífica com aquesta,
sí,
amb grans dosis d'humor. Sí que hi ha escenes serioses de passar-ho malament, però té com tot un enfoc que ajuda que tot sigui doncs, més digerible, diguéssim.
Això passa entre les amistats i els adolescents, si és que...
Em referia a la novel·la en general, però
bueno, sí,
tu
sí,
segueix
també,
a la teva...
Jo amb la meva pel·lícula.
Una altra característica és que transgredeix completament la figura de l'exorcista. Aquí és un paio musculós, nivell superhormonat, que a més és fidel seguidor de Jesús. I fa de profeta religiós amb els seus germans. Em sembla boníssim, què vols que et digui? I el més fort de tot això és que està basat en fets reals.
Se llamaban los Powell Brothers, acudían con frecuencia a mi ciudad natal. No me llevaron nunca mis padres a verlos, pero en la tele local sí que veíamos los anuncios. Y los veías a los tíos que agarraban una barra de incienso, se la ponían aquí a la altura del cinturón, pillaban un martillo y le pegaban un piño. Decían, ¿tenéis que venir? Ha habido ya unos cuantos lectores que me han dicho, tú también los conocías, a mí mis padres me llevaron a ver el espectáculo.
¡Somos los Powell! ¡Vamos!
Precisament aquest llibre té una versió cinematogràfica del 2022.
Vale.
Almenys és l'any, el mateix any en què ens ha arribat el llibre en espanyol, curiosament. Està dirigida pel Damon Thomas i sota l'etiqueta de comèdia negra es troba a Amazon Prime. Volia, amb aquests segons que ens queden abans de passar a la següent secció, escoltar el moment en què coneixem l'exorcista.
¡Qué rufín estar aquí! Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Yo soy Mika Lemon y ellos son mis hermanos Jonah y Christian. ¡Ah! Y hemos venido a elevaros al Señor.
Cuando sientas que el peso del mundo no te deja mover, oirás una voz dentro de la cabeza.
Perquè vegis una mica de què va el rotllo. Sé que en ràdio espero una mica el... Però així et pots imaginar el forçot.
Et pots imaginar a uns pavos mazadíssimos fent...
Tal qual, tal qual. Vull dir, la típica sèrie que veuria el meu germà el dissabte amb calçotets al sofà, doncs aquella.
Bueno, ja tenim sèrie per veure.
Doncs va, deixem la literatura i anem a parlar de l'exorcisme en les obres cinematogràfiques. Doncs és moment de repassar la part cinematogràfica d'aquesta figura de l'exorcista o dels exorcismes i ho fem amb el Sergi Castanyer, el nostre expert audiovisual del programa. Sergi, què tal?
Hola, què tal, Karen? Doncs molt bé, molt content, perquè a mi el tema, tots els temes d'acció de l'exorcisme sempre m'agraden i per mi és un plaer doncs, poder estar aquí en aquest especial parlant amb tu d'això, de coses de l'exorcista.
T'he donat feina per això, perquè crec que és el tema que més s'ha tractat en cinema, sobretot, però també en sèries.
Sí, en sèries no tant, O sigui, en sèries m'ha costat bastant, he seleccionat també unes quantes, però en el cinema sí, En el cinema jo crec que també la culpa és de l'exorcista del William Friedkin, que va ser el gran èxit, també basada en l'obra homònima del William Peter Blatty, que està, a més, basada en fets reals i que narra la història de la Regan, una nena preadolescent que, arrel de jugar al joc de la Ouija, comença a tenir comportaments estranys, tant que els metges no li troben solució i tant que la seva mare doncs, acabarà optant per contactar un exorcista, que, bueno, no és un exorcista. Són dos, el Max von Sydow i el Jason Miller, és a dir, el pare Merrin i el pare Carras, respectivament.
Sí, el que passa que un acaba pitjor que l'altre, no? Podríem dir.
Sí, aviam, jo crec que els dos acaben bastant malament.
Sí.
Aviam, no és un spoiler perquè la pel·lícula és del 73, jo crec que ja
hem tingut temps. El que precisament... L'exorcista, la pel·lícula, crec que marca una tendència perquè, no sé si tu ho hauràs notat ara que has fet el repàs de totes les pel·lícules que t'has anat trobant, totes les que apareixen després veuen moltíssim d'aquesta, no? Vull dir, crec que aquesta és com la primera pel·lícula d'exorcismes amb tots els tropos, no? De la nena malparlada que li dona voltes al cap, el tipus cinematogràfic de l'exorcisme parteix d'aquesta primera pel·li, no? I la resta que s'han anat fent o veuen d'això o perverteixen això, però vull dir, parteixen d'aquesta pel·lícula, no?
I normalment són sempre noies possesses. No sé, poques vegades hi ha un noi possès, saps?
Sí.
O sigui, sempre és la noia possessa. No, poques vegades, en algunes hi ha, O sigui, també les podem citar, però normalment seran gairebé sempre dones possesses i que acaben això, fent totes aquestes coses que ja vam veure a l'exorcista del 73.
Això seria masclisme o...?
Això ja... Jo, en aquest jardí no em vull ficar.
El que sí que, a més, té continuacions, no?, aquest exorcista clàssic.
Sí, crec que el llibre també, però a les que són versions cinematogràfiques tenim una segona part que es diu L'Heretge, que és una pel·li molt denostada perquè sí que era molt visual, a més tenia la música de Ennio Morricone, que és una brutalitat, però és veritat que el guió el van deixar molt de banda i com que no va acabar de fer el pes. De fet, continua les aventures de la Regan, que ja comença a ser una dona, i comença a tenir com records d'aquests moments de l'exorcista.
Ah, jo no he vist ni les seqüeles, ni he llegit els llibres seqüela tampoc, però suposo que deu aportar alguna altra cosa, no? Vull dir, aquesta segona part, o és sí, totalment prescindible, creus?
Home, és una miqueta imprescindible perquè l'Exorcista 3 va fer com una espècie com de borrón y cuenta nueva i no va comptar gairebé amb aquella part. De fet, l'Exorcista 3 és l'escriptor original, el William Peter Blatty, que agafa el guió i la direcció d'aquesta seqüela i té un dels censurs més terrorífics que jo he vist en una pel·lícula, de veritat.
Sí?
Jo crec que... Sí, de veritat, és un ensurt que no te l'esperes i quan passa és allò que jo he arribat allà a votar realment, veient-la.
Després... Home, això ja, amb el teu bagatge, ja té mèrit, eh?
Sí, però a part aquesta la vaig veure fa uns anys i no l'havia vist perquè la tenia molt pendenta i sí, em va esgarrifar perquè és que no me l'esperava. Realment estava bastant aconseguit.
Suposo que el fet que s'impliqui el mateix autor original ajuda, no, també?
Sí, ajuda i, a més, li dona un altre punt de vista a una continuació que jo almenys no m'esperava i que, la veritat, no està gens malament.
Bé, me l'apuntaré perquè és que ni sabia que existia, si et soc sincera.
Bueno, això pel que fa a les seqüeles. També hi ha preqüeles, que hi ha una cosa molt rara, ja que quan va fer la reedició ja fa a l'inici dels 2000, van contactar el Paul Schrader, que és el guionista de Taxi Driver, per fer una seqüela. Però es veu que van fer una vista preliminar de tot el que havia rodat i el van fer fora. Llavors van contactar el Remy Harlin, que és un director de les seqüeles de Pesadilla en Elm Street, per refer-ho, per fer una miqueta més comercial. Què és això més comercial? Que és que el Paul Schrader va fer la figura de l'home possès, i el Remy Harlin va dir, no,
va fracassar.
Fem la noia perquè queda més comercial. Això és el que van defensar. El cas és que la pel·lícula del Remy Harlin, la que va ser com l'oficial, no va tenir gaire èxit a la taquilla, i el Paul Schrader, per la seva banda, va denunciar la Warner i li van permetre agafar el seu muntatge i estrenar-ho, que es va estrenar amb el títol de El exorcista al comienzo, versión prohibida. Que no és que no fos prohibida, és que realment era una versió molt preliminar, que molta gent que la veu diu, els efectes són cutres, ja, però és que no els van deixar.
És que no estan fets, clar. Acabar.
Exactament, sí. Llavors diuen, és una miqueta pel·li d'Antena 3, allò de tarda. I era per això.
De versió prohibida és perquè s'hauria de prohibir, no?, la seva difusió, bàsicament.
Sí, és que la textura més és molt cutre, realment. Però la pel·li no està malament, eh? O sigui, el que és el guió està bastant elaborat, però, clar, el resultat final, el que és audiovisual, no acaba de fer el pes.
Bé, aquesta és una saga, l'original, per dir-ho així, encara que tots o molts ens hem quedat amb la primera, però ja s'han fet altres sagues on els exorcismes hi són molt presents, no?
Sí, de fet, és una saga que està bastant propera. De fet, actualment segur que s'està fent una part d'una d'aquestes sagues, que és el Warrenverse, o la saga de The Conjuring, que té moltes ramificacions.
M'encanta, és una de les sagues preferides meves dels últims anys.
Jo la veritat és que la primera de Conjuring va ser la primera pel·li, allò que de veritat em va fer por, després de molts anys que
deien... Bueno, I té tots els tòpics de pel·li de terror, vull dir, no inventa res, però està tan ben executada que és que passes por. Vull dir, jo vaig tenir malsons aquella nit que vaig veure Expediente Warren.
És que, a més, la història és molt potent de la primera, que és la de la casa dels Perron, que jo recordo haver vist algun podcast que parlaven d'aquest tema, que no sabia ni què feia la pel·lícula, i acabava bastant esgarrifat, eh? I a la pel·lícula, la veritat, és que el James Wan fa un exercici genial. Això a la primera part. La segona part... per cert, la primera part té exorcisme, evidentment.
Faltaria més.
La segona part és el cas Enfield, que és el poltergeist més documentat de la història, i que la veritat també té un exorcisme bastant potent. I en aquest sí que vull fer el punt de les sèries, perquè d'aquest cas Enfield va haver una sèrie de la BBC ja de fa uns anys anomenada The Enfield Haunting, centrada en la investigació del en l'investigador del cas, el Maurice Grouse, que també surt a la pel·lícula dels Warren, i en aquesta sèrie de la BBC parla de la relació amb la família, que és una miqueta més melodramàtica, no fa tanta por, però està bé perquè té l'altre punt aquest de l'altre investigador. Perquè, clar, en el tema de Hollywood sempre els Warren, evidentment, doncs, tenen el protagonisme, però també els petits investigadors doncs, també fa gràcia que tinguin el seu paper.
Home, sempre dona un enfoc diferent, un enfoc nou, no? També va afegir un personatge més a la saga.
Sí, perquè a més aquí el Maurice Gross a la sèrie Conjuring passa gairebé desapercebut, però a la sèrie realment li donen un background ahí que veus les seves motivacions, el per què li interessen aquests temes, quina relació tenen amb la família, amb la mare, amb les nenes... està bastant bé.
Que se l'han treballat, vaja, el personatge, no és un posat allà aleatòriament.
Sí, perquè a més podien haver fet com una miqueta de mofa, però realment s'ho prenen molt seriosament i la veritat és que l'execució està impressionant, la veritat. I després, continuant amb The Conjuring, hem de parlar de la tercera, anomenada El diable em va obligar, que ens parla de l'Arne Cheyenne Johnson, que és el primer judici dels Estats Units en el qual s'alega possessió demoníaca com a defensa. Que això, clar, o sigui, jo no sé, el primer jutge que es troba amb això, de dir, sí, vostè s'ha carregat a aquesta persona i que el propi acusat digui, no, és que em va posseir el diable i em va obligar a fer-ho.
Clar, suposo que ja directament l'envien a un sanatori, no? Perquè veient la incredulitat del món actual, més que res, no?
Sí, sí, bé, ara mateix segurament directament allà a Arkham i al costat del Joker, realment.
Totalment. A no ser que el jutge estigués molt posat en aquests temes i digués, fot-li, sí, ha estat el diable, i ja està.
Sí. No, realment està bé perquè també és una pel·lícula de judicis i està... A mi no m'agrada tant com la primera i la segona, crec que la primera i la segona són les més bones, i aquesta tercera, doncs, està bé. No és la més top, però està bé.
Jo aquesta em sembla que no l'he vist, perquè no em sona, vull dir que crec que me la devia saltar.
Sí, es va estrenar farà un any o un parell d'anys.
Ah, llavors segur que no l'he vist. Fa molt que no vaig al cine. I llavors també hi ha ramificacions, no?, que deies d'aquesta trilogia.
Sí, clar, com els Warren tenen tants casos, han investigat tantes coses, tantes possessions, tants objectes maleïts, doncs tenen ramificacions. La primera té una trilogia, tenen tres pel·lis, que és la trilogia d'Annabelle, que és una nina posseïda per un dimoni, i que també es basa en un objecte real que hi ha al Museu dels Warren i que, si us passeu per allà, doncs podeu veure-la. Que jo la veritat és que no m'imita gaire, a veure-la, amb tota la història que té de darrere, la veritat és que no.
Tot i que fan bastanta més por la nina de les pel·lícules que la nina original, no?
Sí, perquè la nina original és d'aquestes nines de drap...
Sí, és com tendra i tot, no?
És molt tendre, sí.
Una pepona d'aquesta.
Clar, és que tu la veus aquí, la del Warren Verge, i dius, ostres, és que fa por, què fas adoptant aquesta nina? Però és que tu veus l'original, i l'original és una nina normal i corrent,
sí,
però...
Sí, sí. No venia coses. Prou, no?
No.
I hi ha exorcismes, Annabelle? Perquè no me'n recordo.
Annabelle, clar, el problema és que a la història diuen que, clar, que el dimoni no pot posseir un objecte i el que vol és utilitzar-ho per posseir a una persona. Llavors, a partir d'aquí sí que hi ha possessions molt lights, tot i que dir, però sí que hi ha possessions. I també està el cas de la Llorona, que és un espectre llatinoamericà.
Aquesta sí que l'he vist.
Aquesta està, sí. I a més, ens introdueix una espècie d'exorcismes més llatinoamericans.
Exacte, una mica més tirant cap al vudú, no? I tota aquesta...
Sí, a mi em va fer interessant aquesta part. Realment és veritat que la Llorona no és que del Warren Verge no és de les que més m'agradi, però sí que està bé aquest es fa un exorcisme a Llatinoamèrica. La veritat és que està bastant bé.
Sí, després al llarg de la secció parlarem, no?, que des d'on enfoques aquest exorcisme, o sigui, si és des de la banda cristiana o de la banda pagana o de la banda d'una altra creença, canvia completament, no?
Completament, sí. A més, és això, o sigui, cadascú té la seva manera d'entendre'l i cadascú també té els seus punts en comú, cosa que està bastant bé. I per acabar amb el Warren Verge, acabem amb La monja, que és veritat que la pel·lícula doncs, també té exorcismes, perquè a més és en un convent, i que si ho veus, la segona entrega, en el cas de Seguinfield, és un spin-off del personatge dolent que té en aquesta pel·lícula. Realment ara s'està fent la segona part, o sigui que estarem atents del que ens pugui venir.
Jo el que recordo més de La Monja és el final, perquè sí que recordo que era un final bastant d'aquests espectaculars, no? De bombo i plateret. Sí. Vull dir que hi ha trossos de la pel·li que són com molt lents, però que al final dius, aquí sí que aquí te les has gastat.
A més, amb aquesta està rodada com si fos pel·lícula de terror dels 50, amb molta neblina i coses
sí,
així.
Sí, sí,
a mi em va agradar aquesta manera de tractar la pel·lícula.
Mm. I anem a altres sagues o pel·lícules que inclouen els exorcismes, potser menys conegudes, no?
Sí, són menys conegudes. De fet, jo volia ara agafar... No és una saga... Si no és un cas real, el cas real de la Annelise Mitchell, una jove bavaresa que va ser notícia en el seu dia per ser sotmesa a un exorcisme l'any 1975 i va morir l'any següent després de negar-se a continuar el tractament mèdic i psiquiàtric que li havien recomanat els 7 anys anteriors de la seva defunció. Va ser un cas molt mediàtic i molt polèmic. Hi ha moltes fotos, hi ha molts àudios bastant esfereïdors i bastant depriments, i van donar dues pel·lícules. La primera és la més coneguda, és L'exorcisme d'Emily Rose.
Mm, està molt bé, per cert.
Està molt bé, sí, sí, de la Scott Derrickson, que recentment l'hem vist a The Black Phone o al Doctor Strange, i que ha dat aquest cas a Amèrica donant-nos les dues versions, el cas de que realment fos un exorcisme o el cas de que fos negligència. I està bé perquè t'agafa els dos fronts i te'l reuneix en una sola pel·lícula i tu ja extreus les teves conclusions.
Home, això sempre està bé. Jo ja saps, ja saps amb quina em quedo, perquè jo tot el que sigui paranormal sempre ho prioritzo, almenys en la ficció.
Jo però... també, sí, sí, ho sigui dit.
Sí, sí, quan hem parlat no, dels llibres basats en exorcismes, a mi el que menys m'ha agradat és precisament el que ja donen per fet que no és possible una possessió i que directament és que la nena té esquizofrènia. Dius, ostres, almenys dona'm el benefici del dubte, no? Vull poder
Exactament.
Dubtar, perquè si no ja me'n vaig a un altre gènere, no vinc al terror, no?
A més, aquesta sí que et dona tal, però també jo crec que l'Scott Derrickson també diu, no, jo també em quedo amb la part paranormal.
Així m'agrada.
Sí, sí. I la segona, per la gent que potser doncs, li agrada aquests temes, però li agradi més el tema tal, tenim l'exorcisme, el Requiem, l'exorcisme de Micaela, que, canviant els noms, tot i que està fet a Alemanya, inhala la desgràcia de la noia amb un to bastant proper a l'homicidi imprudent i a la malaltia mental que a la possessió demoníaca. La pel·lícula aquesta va guanyar diversos premis a Europa, especialment a Sitges, el 2007, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula i a la millor actriu protagonista.
Mm. Aquesta la tinc pendent, veus? Me l'apunto, també.
Aquesta és molt indie, eh? He de dir que molta gent igual la veu, diu, no, anem a veure exorcismes, sí, sí que hi ha exorcismes, però és molt indie. Jo ja et dic que la va editar Cameo ja fa uns quants anys i jo crec que en alguna biblioteca jo crec que la podrien tenir.
Directament, eh? No,
sí,
la busqueu, no la busqueu a plataformes, no?
Bueno, potser a Filmin, eh? Però tindrà que ser una cosa així, tipus
no,
Filmin.
A mi ja em va bé, que fem promoció de les biblioteques, que són molt útils també amb aquests temes.
Exactament. Jo sempre donant suport a biblioteques i tot el que sigui format tangible.
Exacte. I ara ens anem a la saga de Devil Dead, no?
Sí, és una pel·lícula... Aviam, Evil Dead hi ha moltes possessions. De fet, la primera pel·lícula es va titular aquí com Possession Infernal. Mm-hmm. És la primera pel·lícula del Sam Raimi i està protagonitzada pel Bruce Campbell, que no serà el millor actor, ni el més guapo, ni el més atractiu, però té un carisma i una simpatia que et conquista en qüestió de minuts. La primera és una cinta de baix pressupost, amb la clàssica i típica i tòpica història d'un grup d'amics que se'n van a una cabanya i allà desperten en esperits malèfics que els posseiran i els faran passar molt malament. Aquí és veritat que en aquesta saga no hi ha, diguem, un exorcisme com a tal, sinó són les alternatives que queden quan no tens un mossèn o algun exorcista a prop.
Poques, no? Queden molt poques. L'assassinat directament o el suïcidi, no?
Sí, 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 eren enterrament, cremació i no sé què més, però totes eren de, ostres, la víctima té poques alternatives.
Exacte, totes acaben malament.
El cas és que és una pel·lícula molt mítica, de fet van donar dues parts, una que es diu Terroríficament morts, que reconstrueix la primera pel·lícula donant-li un toc de comèdia de terror, que la veritat és que s'agraeix, i que recordem molts moments molt mítics d'aquesta saga. I després una tercera part, que és L'exèrcit de les tenebres, on es traslladaven a l'edat mitjana i que també aprofundia més en el to de comèdia que tenia aquesta pel·li. És veritat que el 2013 l'uruguaià Fede Martínez va resetejar la saga i la va fer de pel·li de terror 100%. Es va deixar de comèdies i de baixos pressupostos i té unes de les escenes al final amb possessions i tal. Amb més sang, jo crec, no pot haver-hi més sang en aquell final.
Aquest
jo,
és dels meus, deia, Diego, ens ho prenem en sèrio, posem pasta i a més molta sang. Bé, m'agrada el punt de partida.
Sí, hi ha molta sang. És veritat que els fans la van criticar perquè, clar, la protagonista no té el carisma del Bruce Campbell, però la veritat és que està, jo crec que està molt bé. I ara, en aquest any, d'aquí uns mesos, s'estrena Possessió Infernal, El Despertar, que trasllada l'acció, en comptes de la cabanya, a un edifici de bloc de ciutats, o sigui que té bastant molt bona pinta. Veurem com acaba.
Més urbà, eh?
Molt més urbà, sí.
El tema de la cremació ja queda en un segon pla, eh? Perquè en un edifici de la ciutat és una mica més complicat.
Sí, jo crec que en aquest, jo no sé com, si tenen que cremar no, algú, no crec que ho facin en un edifici, perquè ja amb tots els sistemes que tenim,
exacte,
afortunadament...
No ho acabo de veure.
Jo no ho acabo de veure.
I després també has fet un recull de temes d'exorcisme fets des d'Espanya, no?
Sí, perquè moltes vegades quan parlem d'exorcisme sempre ens ve al cap doncs, allà al món UK, al món de Hollywood, i no, aquí també tenim històries d'exorcismes, històries amb el diable. Tenim la més recent, Els tres exorcismes, i on tenim la figura de l'exorcista encarregada aquest cop amb el José Sacristán, que la veritat, jo no he pogut veure-la encara, s'estrena en home video d'aquí unes setmanes, tinc moltes ganes de veure-la, però, ostres, José Sacristán fent d'exorcista, déu-n'hi-do, eh?
Nivell.
Té un nivell bastant gran. Això sí, si tenim que parlar d'exorcismes i exorcistes potents, tenim que parlar de l'Eduard Fernández en 30 monedes.
Brutal, sí, brutal, sí, és que a mi m'encanta la sèrie i m'encanta com ho fa l'Eduard, vull dir, sí, és molt recomanable si encara no l'heu vist, però tot i això, tu ja ens en vas parlar, que ens vinimos un poc arriba, que diré en castellà, a fent una secció, en un quimèric, vull dir que a veure
jo,
si...
Jo recomano a l'audiència que busqui aquest quimèric perquè va estar molt bé, jo la veritat és que vaig gaudir d'aquesta secció, i d'aquesta part d'exorcismes a 30 monedes, em quedo sobretot en l'època en la que el personatge d'Eduard Fernández va al Vaticà a aprendre com fer exorcismes i allà on es troba el diable, que és allà encarnat el diable en aquest cop amb un home molt seductor.
Sí, és molt interessant tota aquella part, la veritat.
A mi aquella part em torna boig, la veritat és que tinc unes ganes de veure la segona temporada que s'estrena a finals d'any, que la veritat estic desitjant que arribi.
Jo també, molt. Que per
I
cert...
després... Per...
No, segueix, sí, sí. Ja ho afegeixo després, perquè hi ha una pel·lícula que hem parlat també, El Quimèric, que també va d'exorcismes, però bé, ja l'afegeixo després, segueix.
Vale, i tenim que parlar de casa d'aquí de Catalunya, que també tenim pel·lis d'exorcistes. És veritat que la primera part no era gaire d'exorcistes, que és La saga Rec. La saga Rec, que és una pel·lícula que la veritat és que molta gent de fora li encanta. Hi ha molts directors que últimament l'estan reivindicant molt. La primera pel·lícula és molt bona pel·lícula, però que el que al principi semblaven que eren zombis, però a la segona part ens van demostrar que no eren zombis, sinó que eren possessos. I per això van enviar els geos amb un exorcista interpretat pel Jonathan de Mellor, que la veritat és que li dona un, l'estil impecable d'un exorcista que interpretava. Cosa que una miqueta rara, perquè clar, la pel·lícula ja té ja uns 20 anys.
I, clar, crec que ara mateix és l'aniversari, ara de la primera. Sí.
Doncs clar, 20 anys enrere encara necessitaven allò de fer l'exorcista com a una persona estrangera, en aquest cas anglès.
Clar, és que aquí no en tenim, l'exorcista.
Aquí no en tenim. És veritat que la tercera part, que està ambientada en unes noces, l'exorcista era el propi capellà que fusiava les noces dels protagonistes, i a la quarta no hi ha exorcisme, però s'agafa una miqueta més científic, i per això jo crec que és la pitjor de la saga. Ho sento, Jaume Balagueró, però...
Jo la quarta no el vaig arribar ni a veure. La tercera em va semblar... Estic buscant l'eufemisme adequat, però diguéssim que se'n va tant de la idea original que a mi ja m'ha perdut, no? Vull dir, ja no he arribat a veure mai la quarta.
És que en el moment que canvien de càmera primera persona a càmera normal, ja dius, és que ja ha perdut la gràcia.
Hem perdut l'essència.
Exactament.
Doncs ara sí que volia afegir una pel·lícula bastant recent que vam parlar aquí amb el seu director, que és Menéndez, que és
Ostres.
Una pel·lícula rodada aquí a Catalunya, amb el Juli Fàbregas de protagonista, i que precisament subverteix el gènere de l'exorcisme, perquè és un exorcista completament diferent dels tòpics. És un mossèn que ha estat a la presó, que ha estat boxejador, que té molt mala llet, i és amb un punt d'humor, però és molt heavy, la peli. I si no l'heu vista, us la recomano. Està a Netflix. Si no l'han treta, la van estrenar allà.
És que el problema també és això, que potser recomanem pel·lícules a una plataforma, però potser en aquest moment però demà no està.
Per això et dic que jo sé que la van estrenar allà, però saber on para ara la pel·lícula, però bé, jo deixem aquí el títol i qui li interessi que la busqui, encara que sigui d'altres maneres, no?
Recordeu Menéndez, que té bona pinta.
Menéndez, sí. També hi ha un quimèric d'això, si ho voleu buscar. I res, fora del micro parlàvem que són molt curiosos els exorcismes enfocats des d'altres cultures, no? Perquè quan pensem en l'exorcista, pensem en el mossèn, no? en el catolicisme, però també hi ha exorcismes en altres cultures.
Sí, de fet, la que més em sap greu, perquè m'han parlat molt d'exorcismes al món àrab, que es veu que hi ha molts perquè hi ha els jin, que són com dimonis, però molt, molt arraigats a la cultura àrab, i per desgràcia doncs, no sóc gaire fan o almenys no he vist gaires pel·lícules del món àrab i per això no he pogut portar gaires pel·lícules. Però sí que sóc fan del cinema asiàtic i sí que hem portat tres pel·lícules de tres països diferents amb tres exorcismes diferents, diguem.
Bé, varietat.
Varietat, sí. Tenim, per ordre d'estrena, tenim Llamada Perdida, que va ser
brutal.
Part de aquesta onda del J-Horror i Kaidan Eiga, que jo, per exemple, em vaig enganxar en aquesta època del cinema asiàtic i aquí continuo. I aquesta pel·lícula està dirigida pel Takashi Miike, que ja el nom hauríem de saber que és un tio que no està ja en res en fer qualsevol cosa, qualsevol bogeria. I la pel·lícula doncs, és la clàssica maledicció que t'arriba i que te'n pots escapar. Mig semblant a The Ring, però aquesta vegada via telefònica, que per mi és molt pitjor.
Home, t'ho fa passar molt malament, eh? Realment.
Sí, realment és... Clar, és que a mi el telèfon ja com procuro un WhatsApp i quan em truquen és com, sisplau, WhatsApp, sisplau, que no vull trucades.
Des que vas veure aquesta pel·lícula ja no vols que et truqui ningú, no?
Jo crec que sí, Karen. Llavors, clar...
Ja té els seus anyets, no, aquesta pel·lícula, ja? Vull dir que no existien WhatsApps encara, eh? Em sembla que anaven amb SMS com a molt, eh?
Sí, anaven amb MMS, aquestes que podies enviar una foto i... Ostres, aquestes sí que els agradaven a Telefònica, que cobraven allà, que dius, mare meva. Doncs bueno, parlem de l'exorcisme perquè una de les víctimes d'aquesta maledicció decideix acudir a la televisió perquè li puguin fer un exorcisme i alliberar-la de la maledicció. I a moda de crítica de la televisió, per vendre morbositat, d'estil Telecinco, li practiquen aquest exorcisme a la noia, estil japonès, per tant budista, en directe i minuts abans del compte enrere de que aquesta maledicció es cobri la víctima de la maledicció. només us puc dir, però sense fer spoiler, que l'escena per mi ja val tota la pel·lícula.
És que a més, dius, aquí no tenim mossens, doncs anem a la tele, no? La tele
clar,
ens ho farà.
Clar, anem a la tele, sí, sí. I a més, clar, està realitzada com que tu estàs veient tota l'estona el compte enrere i tu ja estàs dient, ai, que no farà efecte. Sí, et genera molt estrès aquest exorcisme.
Aquest és japonès, però també n'hem vist a Corea, no?
A Corea, anem a Corea no per parlar de les Blackpink, sinó per parlar d'una de les millors pel·lis de terror de fa uns anys, i no és una altra que The Wailing, que aquí porta el nom de L'Extraño, i com parlàvem això de que ja envien plataformes, està a Prime Video, però clar, no sé si actualment, en aquest moment que ho sentiu, estarà. I aquí sí que hi ha un exorcisme per alliberar una nena coreana d'una possessió demoníaca. Una possessió demoníaca la qual hi ha sospites al poble que se centren en que el culpable podia haver estat un senyor japonès que s'oculta a una casa abandonada i que és molt estrany, i d'aquí el títol de la pel·lícula. La pel·lícula està molt bé i l'exorcisme aquest està excel·lent. I la veritat, o sigui, molt recomanable per qui vulgui descobrir el cinema coreà, que ara mateix està tan de moda, però segur que hi ha alguna persona que no acaba d'arriscar-se, i aquesta està molt bé.
Jo he de dir que tot el que he vist de terror de cine coreà m'ha encantat. Jo ja sóc fan coreana, a més aquí a Ràdio Sabadell tenim un company que és de pare coreà i no parem de fer-li la conya de mira, aquest cap de setmana he vist una altra pel·lícula del teu país, no? I està fart de que li diguem, pobre Sergi Park.
Home, és que realment últimament ho estan patant molt, eh? O sigui, jo mira que era molt fan del cinema japonès, però últimament m'estic passant ja al coreà, directament.
Home, hi ha una evolució al final, no? I també hi ha un moment per cada cosa i ara és el moment coreà.
Sí, no, i s'ho mereixen, que tenen molt bones pel·lis. I acabem, mira, amb aquest director, el Nam Hong-jin, que és el director de L'Extraño, que va escriure la recent The Medium, que està ambientada a Tailàndia i que narra de manera de l'estil del found footage, és a dir, del metratge trobat. Veurem la història on la Nin, que és una xamana de la deessa Bayan, que protegeix el poble i que va ser triada per la bandeja deessa mitjançant una possessió, i el cas és que la seva neboda, ara després de tants anys, comença a estar possessa per una entitat desconeguda i molts creuen que és la mateixa de Sabayan que prefereix a ella posseir-la, o potser és tot el contrari i és un altre ent. Hem parlat abans de Off the Record d'aquesta pel·lícula i la veritat és que per mi és una de les grans sorpreses de fa un parell d'anys. És una de les pel·lícules que m'encanten.
L'acabo de veure fa molt poc, precisament perquè tenia molt bones valoracions. Quan va començar així com a fals documental, em feia una mica de mandra, no? Perquè era com, uf, no? Però després hi ha un moment que t'oblides del format documental, et centres en la història i al final és espectacular. O sigui, està molt ben executat, passes por i realment és el que dèiem, exorcisme des d'un punt de vista d'una altra religió, que això a vegades ens falta.
Sí, perquè moltes vegades pensem que no, que això, que els exorcismes només és una cosa nostra, és un invent només de la cristiandat, però no, els exorcismes estan a les cultures des de fa molts, molts anys, i cada cultura té la seva manera d'entendre. I per exemple aquesta, doncs, per exemple la possessió no pot ser, no, a vegades no és demoníaca, és a vegades d'una deessa de tipus dels xamans, i està bastant interessant la manera de veure aquestes possessions de la part tailandesa.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per haver fet aquest resum, aquest recull, que hi ha molta teca del tema dels exorcismes, però el que sí que puc comprovar és que els enfocs són molt diferents i que sembla que la figura segueix agradant igual encara que hagin passat quasi 50 anys de L'Exorcista del Blatty.
Sí, és que, i de fet ara fa poc estrenaven a Netflix L'Abismo de l'Infierno, una cinta polonesa exclusiva de Netflix, o sigui que aquesta la trobareu, que la veritat està molt bé i que continua tenint molt d'èxit i se centra sobretot en temes d'exorcismes dins d'un convent d'homes que viuen de fer exorcismes.
Ah, interessant també, doncs ens l'apuntem. Moltes gràcies, Sergi, per passar pel Quimèric un dia més.
A vosaltres.
Fins aquí aquest especial quimèric sobre exorcismes. Tornem d'aquí 15 dies entrevistant el Fabián Plaza, l'autor de Más fría que la guerra, el Premi Minotauro del 2021. També us parlarem, entre altres coses, de la beca d'estudis del fantàstic Antoni Moner Jordà.